Asamblea de Bajarás. Asamblea de Bajarás.
Bona tarda, contrabandits, contrabandides, buenas tardes. Estem aquí a l'Assemblea de Majaras, és aquest dominical que toda suegra querría como yerno, que ja porta pues, pràcticament 24 anys, en antena a Contrabanda FM 91.4, www.contrabanda.org. Hoy nos pondremos en formato bilingüe, Contrabanda FM 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y desde cualquier punto del mundo, en streaming, www.contrabanda.org. Vale, presentaciones. Me presento el único Majara que está hoy aquí en el Estudio 1, de Contrabanda, Ernesto Che Majara, intentando hacer lo que puede, en la mesa de sonido y con todo un poco. Pero no estoy solo, tengo aquí tres personas en el Estudio 1, primera vez que vienen a Contrabanda, si no me equivoco, y sin más dilación, que si se quieren presentar, por favor. ¿Quién tenemos aquí?
Hola, buenas tardes. Yo soy Elena. Formo parte de una organización que se llama Solidary Wheels y vengo acompañada de dos grandes chavales que conocí en Melilla.
Hola, soy Abdelrahat Saber, soy de Marruecos y tengo 18 años. Y ahora vivo aquí en Barcelona y quiero cantar una música para mi vida.
Hola, yo me llamo Lahsen, tengo 18, soy de Marruecos. Y ahora cantaré una música buena.
Muy bien, estamos contentos los majaras, bueno, sí. El majara que hay, de tener gente joven en el estudio de Contrabanda, no acostumbra a pasar. Pues con ellas tres, hoy en la primera parte del programa hablaremos de esta asociación, de este proyecto que se llama Solidary Wells, ¿lo he dicho bien? Solidary Wells, y de toda la lucha y trabajo que hacen este colectivo y otros en Melilla y en la frontera sur con jóvenes. Y en la segunda parte, ya vamos avanzando, también tendremos otras invitadas con las que hablar de cómo está viviendo el mundo teatral, el sector del teatro, toda esta situación de pandemia y de medidas restrictivas, como lo hemos hecho con otros sectores. Entre medio, pues iremos poniendo música, haciendo alguna convocatoria, lo típico. La Asamblea de Majaras, ya sabéis, de 19 horas hasta las 20:30, hoy domingo 29 de noviembre. Empezamos, antes de poneros canción, sí que os comentamos un par de cosas que tienen que ver con esta emisora, con Contrabanda FM, ya sabéis que es una emisora libre y no autogestionada y no comercial de Barcelona. El mes de diciembre es siempre cuando empezamos un poco a estar de aniversario, y este año no es un año cualquiera. Contrabanda cumplirá 30 años entre diciembre e enero, pero desgraciadamente este año tenemos un regalo un poco envenenado, que volvemos a tener el problema de nuestra antena, que se sitúa en el Turo de la Rovira, en el Carmel, que parece que tendremos que sacar o mudarnos. Y bueno, solo os decimos, os avisamos de esta situación, estar atentos a las redes sociales de Contrabanda y a la web, y avisaremos de lo que pueda implicar y si altera un poco la programación. En todo caso, bueno, iremos informando.
Pensando que estaba abierto un portal, la obligaron a...
Y ya empezamos con un poco de música. Hoy es 29 de noviembre, esta semana en Contrabanda, como en muchos sitios, parte de la programación ha ido alrededor también del día contra la violencia masclista, contra la violencia machista, el 25N, y en el programa hoy, no sé si puede ser que en algún punto de la conversación hablemos del tema o de cosas vinculadas a esto, pero de momento empezamos con esta canción de Ángela, una banda local de trap, One in Three. Y os recomendamos los programas que han tratado este tema, como El Aleteo Desequilibrado, Con Animal,
etc. Amor, no t'ha passat.
Se'm menja la culpa i la vergonya. Ahir em violaven, avui em feu conya. Si penso un moment, no disfruto el present, dissimulo i vaig fent. Un sopar, un esmorzar, tranquil, ja diràs demà. On ho dic i a qui li dic, a ma mare o un amic? Som-hi, potser és el millor.
Però què feies allà?
Una birra i parlar.
Qui va ser?
El Sunyer. No. Doncs va ser.
Casa teva.
De la seva.
Què feies?
Només feies.
Ara?
No ho sé, pare.
Com
faldies.
No mostres.
No hi ha mostres.
Vas córrer.
A la porra.
Vas cridar.
Vols callar?
Et va agradar.
Et vull matar.
Has begut l'enteniment. L'Esteve no és violent. No m'ho crec, anaves borratxa. Freca, freca, això ja passa. M'he llegit i ho he vist, tu hi mentes, és molt trist. Vas de festa, ets feliç i de sobte la tempesta. Això se'n banya, t'he pillat, el rei guanya. Escaqui mat.
M'encanta el teu discurs, molt correcte i feminista. Fins que jo sóc l'abusada, ets un mes de la manada. Trenca murs, ja no ets mut, és abús. I sí, és a mi, i t'ho dic, i per fi, ja respiro, però m'ofego. I et prego que em miris als ulls. Em dic Valèria, tinc 24 anys i em van violar.
Recordeu que Contrabanda FM la podeu escoltar també en streaming a www.contrabanda.org, web on podeu seguir l'actualitat de l'emissora i la programació. www.contrabanda.org. En el cas de l'Assemblea Majares tenim un podcast, un blog que és Assemblea... Ah, no, perdó, majares.contrabanda.org. Y para participar y comunicarse con nosotros, pues tenéis varios métodos. Uno, hoy, quien nos escuche domingo 29 de noviembre a las 7:07, es el teléfono, llamando el 93013-9533, sobre todo para preguntar y conversar con nuestros invitados e invitadas. Durante 3013-9533. Y la otra es enviarnos un mail al correo assembleamajares@gmail.com, correu assembleamajares@gmail.com.
Torno i recordo, a cada carícia, a cada mirada, a cada gest, a cada Valèria aguanta, tia, aguanta, a cada però això t'ha passat a tu, a cada mirada com les que m'esteu fent ara, a cada gest de complicitat, i torno, 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 i sempre torno de l'infern. He estat a l'infern.
I el Twitter, assembleamajara, en singular i castellano. Muy bien, pues después de esta canción de Ángela ya estamos aquí para entrar al trapo, como mejor dicho. Y nada, primero de todo, por lo que habíamos hablando, yo creo que estaría bien que si Elena nos sitúas un poco de quién es Solidarity Wells y qué puede ser lo que estáis currando ahí en Melilla, porque hay gente que nos puede estar escuchando y no saber qué está pasando ahí.
Claro. Pues bueno, Solidarity Wheels es una organización, una ONG que nació gracias al encuentro que varias mujeres tuvieron en las fronteras de Europa, en las fronteras de Serbia, de Bosnia y así, y eso, decidieron formar una organización y trabajar en la frontera, en nuestra frontera de España, ¿no? Y fue en el 2020 cuando el proyecto llegó a Melilla. Ahora mismo el proyecto a Melilla, en terreno hay como 5 voluntarias y con ellas pues hay una chica que es abogada, que da asesoramiento jurídico, luego tenemos un técnico sanitario que da asesoramiento sanitario y hace curas, luego hay 2 compañeras más que hacen acompañamiento emocional, tenemos un grupo que trabaja con mujeres. Y bueno, y aparte de las compañeras en terreno, tenemos una red, como yo, de personas voluntarias en todo el Estado español.
Claro, son un montón de frentes. Ahora entraremos un poco también lo que puede estar sucediendo ahí, y que supongo que por eso sois gente de distintas
claro.
motivaciones o ámbitos currando ahí. Pero para enlazar un poco, hemos empezado escuchando una canción que habla de violencia machista. Yo, siguiendo un poco vuestras redes, también os preguntaremos después cómo informarse de lo que hacéis, veía que mencionabais también de la realidad concreta de las chicas o de las mujeres que emigran, de la violencia que pueden sufrir, que es como una violencia añadida, ¿no? Al
claro.
hecho de emigrar, pues evidentemente ser mujeres, pues es doble estigma o doble
claro.
violencia. No sé si querías comentar algo al respecto.
Sí, bueno, o sea, ya es muy difícil, ¿no? El hecho de tener que emigrar, ¿no? Y de irte de tu país y de buscar una vida digna en otro país, ¿no? Porque la mayoría de las veces el entrar en otro país o el irte de tu país es, o sea, te encuentras con muchas dificultades, muchos problemas, pero si a eso le sumas que eres mujer o a eso le sumas que eres niña, pues aún se hace mucho más difícil, ¿no? En este 25N, nosotras y el equipo de terreno queríamos hacer algo especial y justo con el grupo este de mujeres, en este caso son chicas, porque la mayoría no han cumplido aún los 18 años, se les propuso pues hacer un como un pequeño proyecto a ellas, ¿no? Y ellas estaban encantadas y aparte era también una manera para que se empoderaran, ¿no? Para que pudieran contar sus historias y bueno, y eso fue, hicimos como unas pequeñas cápsulas audiovisuales donde salían las chicas y contaban sus historias y explicaban el por qué estaban, bueno, ahora están en Melilla, el por qué habían marchado de su país y el por qué siguen luchando, ¿no? Y bueno, eso. Y fue muy bonito porque a ellas les gusta mucho bailar, les gusta mucho cantar y bueno, y se lo pasaron muy bien, sí.
Vídeos que se pueden ver en vuestras redes, ¿no?
Sí,
que tenéis,
sí.
Creo, en Twitter y Facebook como mínimo.
Sí, y podéis, bueno, recuperar. Y en la página web también hay un blog, solidarywheels.org, y bueno, y allí se explica un poquito sus historias, están los vídeos y bueno, se pueden conocer un poquito más las historias de las chicas, sí.
Bueno, yo os iba a proponer, antes de también poder entrar un poco a, yo qué sé, un análisis político de lo que está pasando a día de hoy y que no salen los medios, que por eso también estáis aquí y Elena nos puede contar cosas que están invisibilizadas. Ya que tenemos la suerte de que estén aquí dos chicos, como decía antes, jóvenes, porque no estamos acostumbrados aquí en Contralanda a escuchar voces jóvenes, no sé si también queréis explicar un poco con, bueno, desde vuestra realidad de hoy, de cómo habéis llegado aquí a Barcelona o lo que queráis contar y después haremos un parón otra vez musical. Si os apetece, Saber, a ver si digo bien tu nombre, ¿lo he dicho bien? Sí. Vos, tú también llegaste a Melilla.
Sí, ¿no? A Melilla, sí, pasaba ahí 5 años y medio. Uh-huh. Sí. La vida otra, ¿sabes? Que tienes que cambiarla, ¿sabes? Cuando estaba ahí.
Como un libro, ¿sabes? Uh-huh. Tienes que pasar ese libro, ¿sabes? Texto, otro. Así.
Y ahí es donde tú conociste a gente de la asociación de Elena, Solidary Wells. ¿Os conociste y conociste a alguien ahí en Melilla?
Sí, me conoce todo, sí, porque ayuda a mi abogada y esa chica que estaba ahora conmigo. Uh-huh. Y todo está bien, también te ayuda todo el chico, o sea, ahí para saber, para mirar otro, para pensar de otra manera, ¿sabes? Pensar de su futuro, porque se quedará, porque hay otros chicos que piensan de otra manera, ¿sabes? Y tienes que ver tú, piensa de tu futuro. Cuando te pilla 20 años, como así, tienes que ver si era un trabajo, un todo, ¿sabes? No puedo quedar así.
Mm-hmm. Bueno, claro, no es fácil proyectar o pensar en cómo va a ser tu futuro en una realidad como lo que seguro que habéis vivido. Elena, no sé, ahora es un caso, es una historia la tuya, ¿no? De alguien que está ahora aquí en Barcelona, que le han ayudado, entiendo, abogadas a nivel legal. No es la historia de todo el mundo, ¿no? De
no,
los casos que curráis, que trabajáis, supongo.
Sí, la verdad es que la historia de él es como la historia perfecta, ¿no? Porque, bueno, pues eso, como ha dicho él, es un chico que estuvo en Melilla 5 años y medio, ¿no? ¿Has dicho, sabes?
Sí.
Y estuvo en el centro de Meneros 5 años, ¿no? ¿Así?
Sí.
Y bueno, él salió del centro justo cuando cumplió los 18 años, porque bueno, cuando cumplen la mayoría de edad, a los chicos y a las chicas, eso, que cumplen la mayoría de edad, se les echan de los centros de menores porque ya son mayores y es allí donde tienen que buscarse la vida, ¿no? Bueno, a la mayoría de los chavales y de chavalas, la tramitación de sus papeles, de su residencia, no se les tramita o se les tramita muy tarde. Y entonces cuando salen de los centros de menores, salen sin residencia y sin permiso de residencia, así eso. En su caso, cuando salió del centro, la residencia que tenía, ¿no?, se caducaba al cabo de unos meses. Entonces tenía como unos meses. ¿Tú igual, Nasser?
Yo no tengo
tarjeta. Eso, como se le caducaba al cabo de unos meses, pues eso, esos meses nos dieron pues eso, un tiempo para bueno, poner unas huellas y tramitar unos papeles para que pudiera entrar a la península legal, digamos, ¿no? O, sí.
Que desgraciadamente no es lo que no es lo que
acostumbra a pasar, sí.
Cambia la vida.
Yo creo que también coincidencias, ¿no?, de la actualidad que ahora os tenemos aquí. Estamos hablando de lo que pasa en Melilla, que es una parte de la frontera sur, ¿no? Estos días, desgraciadamente, vuelve a estar de actualidad lo que pasa, por ejemplo, en Canarias.
Claro.
Como está pasando cosas en otras, en partes del Mediterráneo también. Y cuando pasa algo así y los medios de comunicación ponen ahí un poco la atención, es como cuando la opinión pública, alguna opinión pública se despierta y piensa... bueno, pues hay toda una cruda realidad de gente que, pues que no sé, quizás se vulneran derechos humanos para que pueda llegar a Europa, a esta Europa fortaleza que se blinda. Pero eso es una realidad que supongo que las que estáis trabajando ahí veis que pasa todos los días y meses del año y pasa constantemente. Ahora Melilla no está en el... como en el ojo de la actualidad, lo ha estado en otras ocasiones cuando han pasado cosas. No sé si quieres contar un poco la situación concreta ahí de Melilla, de también de dónde viene la gente o de si realmente el Estado español, bueno, cómo está, si actúa, sí, de manera distinta ahí que en otros sitios.
Claro, y es lo que dices, ¿no? O sea, no está en el punto de mira, no sale en los periódicos, en la televisión y tal, pero siguen pasando cosas y siguen habiendo vulneraciones y sigue llegando gente. O sea, que por mucho que no salga en los periódicos o en las noticias, siguen ocurriendo cosas, ¿no? Y bueno, sí, a ver, Melilla ahora mismo tiene una situación difícil porque desde que estalló la pandemia en marzo, la frontera está cerrada. Creo que es desde el 13 de marzo o así que está cerrada la frontera. Claro, eso significa que se cerró sin previo aviso. Entonces, ¿qué pasó? Hubo muchas personas que se quedaron atrapadas en el lado que no les tocaba, ¿no? Muchas personas de Melilla que se quedaron atrapadas en Marruecos y al revés. Y claro, eso como hizo que la situación empeorara. Entonces ahora, claro, a raíz de eso se abrieron unos centros de acogida temporal para que todas estas personas que quedaron atrapadas en Melilla tuvieran donde quedarse, ¿no? Pero claro, estamos hablando de unos centros de acogida temporal que estaban, o sea... superaban la capacidad de personas y no se cumplían las distancias, ¿no? O sea, las condiciones eran de hacinamiento y de insalubridad. Bueno, y si a todo eso le añadimos que, por ejemplo, los centros de menores, que es donde los chavales han estado, tienen una capacidad de alrededor de 300 y superan los 800, llegan a 800 niños y niñas que viven ahí, pues claro, viven siempre en condiciones de hacinamiento, ¿no? Y bueno, un poco eso, o sea, la pandemia digamos que lo ha empeorado todo, ¿no? Al estar cerradas las fronteras, pues, o sea, las personas están atrapadas, no pueden entrar ni salir, hay muchos productos que faltan también, debido a que la conexión con la península también está cerrada, hay muy pocos ferries al día, creo que incluso pensaban en cortarlos, o sea, que no hubiera conexión diaria. Claro, o sea, Melilla es muy pequeño y ahora mismo con la frontera cerrada, o sea, está a rebosar de gente, ¿no? Había muchísima gente por todos sitios. Luego también en Melilla hay un CETI, que es un centro de estancia temporal para inmigrantes, donde en teoría van las personas que han solicitado protección internacional. Es un centro donde caben unas 700 personas y durante la pandemia, estos meses, llegó a pasar a 1.600 personas. Y lo mismo, pues no cubría, no se seguían las normas de seguridad, vivían hacinados. Y bueno, todos siempre con esta incertidumbre de qué va a pasar y bueno, con el miedo, ¿no?, de quedarse ahí atrapados en el limbo este de no poder pasar a península, pero tampoco no pueden volver a sus países, ¿no? Es un una incertidumbre constante, la verdad.
Bueno, son momentos que se habla mucho de incertidumbre, ¿no? Que la gente no sabe qué puede pasar en un futuro inmediato, en un trozo de mundo donde no estamos acostumbrados la mayoría de gente a eso. Pero bueno, es importante, ¿no? También situarnos y ver realmente hasta qué punto, bueno, sigue habiendo aquí ciertos privilegios y lo que está pasando fuera de las fronteras de Europa. Ahora, con lo que ha pasado en Canarias, sí que hay mucha gente que está yendo al fondo de la cuestión y también explicando, lo leíamos con la información que circulan las compañeras de Tom Manta, por ejemplo, el sindicato de manteros, de que, por ejemplo, lo que está llevando estos meses aún más a gente de países como Senegal a tirarse al mar, a venir hacia aquí, que tiene que ver con, por ejemplo, la afectación en la pesca, claro, en estos países, ¿no? Del Atlántico, que donde están pescando en sus aguas pues flotas españolas y otros países europeos. No sé si en el caso de lo que puede estar pasando en Melilla o en Ceuta con jóvenes que ven quizá de Marruecos o otros países más del Magreb, también se puede haber aumentado por la situación que pasa en estos países, ¿no? Económicas, que la pandemia ha llevado más pobreza no solo al Estado español, sino a todo el mundo.
Claro, claro. Sí, o sea, claro, pensemos que, o sea, la mayoría de los chicos, por ejemplo, yo estuve en Melilla en verano, en agosto, y la mayoría de los chicos vienen de Marruecos, pero claro, también vienen del África Negra, digamos, ¿no? Y claro, vienen, pues, por muchas razones. Una de ellas, como tú decías, pues eso, porque los recursos naturales de los que viven en sus países están siendo explotados por empresas de otro, ¿no? Multinacionales, por ejemplo. Y, o sea, por mucho que cerremos las fronteras, por mucho que construyamos vallas, la gente va a seguir viniendo. Y lo que está pasando ahora en Canarias es lo que, bueno, es el resultado, ¿no? O sea, hemos cerrado las fronteras con Ceuta y Melilla, hemos cortado la conexión con los ferries, pues ¿qué hacen? Cogen los cayucos y se van a las Canarias, ¿no? Como ha aumentado esa vía por eso. Uh-huh. Y además, o sea, están llegando muchos africanos del África subsahariana, pero también han llegado muchas personas, pues eso, marroquíes, ¿no? O algerianos, por la razón esta que cada vez es más difícil.
Oye, si os parece lo que decíamos antes, vamos, ya que tenemos aquí también la suerte de que Saber nos ha traído una canción,
sí,
tuya, creo que es cantando, no sé si ahora nos cuentas, ¿tú solo?
Sí, yo, sí, eso.
Pues la vamos a escuchar, ¿no? ¿Os parece?
Sí.
Y no sé si tú quieres decir, bueno, alguna cosa de la canción, porque es en árabe.
Árabe.
Vale. Y quizá mucha gente que nos escucha no entiende el árabe, otra sí, puede ser.
Sí, puede.
Si quieres, no sé, comentar alguna canción alguna cosa de la canción antes de ponerla. De que alguna cosa, el título de que habla, si es que tiene título, ¿eh?
Sí, tiene título. La vida, sí.
¿La vida?
Sí.
Muy
es
bien.
Es que voy a cambiar la vida.
Muy bien, ¿la escuchamos?
Sí.
Venga, pues vamos a escuchar a Saber con la canción La vida, ¿lo he dicho bien?
Sí.
Venga, recordamos que estamos en Contraband FM en el 91.4 y en www.contrabando.org.
Yo. راحل زين وقس الدنيا قاسي لأب ولأم أرضيلي على البيع قصي الشعر اليلي وشربتي السيل عليا خرجت للسوق صغير سيلي سلبيني جيع دموع في عينيا حبت الفصل دور ساعة طلعت النظار فراسي ضرب النام فريس في الدار الله فوقش الخول صافي من الخلص صافي نقص الصور ولا نخص حبل بالكور روحيش مكاري مش معين كاملين شامين طلعت السنترا قالولي انت ماجار عطيت راسي البحر الريس في الدور وكل يوم نقول ربي سهل عليا صبره هاد الكيا سيلي سونو الهرلي يا مهم سخريش عليا نوضوي الحرقة بيري قال هو وجع ممي يحصل مرقة سين ترى مدرسة لمين راند بلاصة واللي مجار ربي سهل عليه لاكاش يسفل عليه لاكاش كنعيشو كناكلو كنضربو كنضربو كنسرقو كنخليو ناسيونا نبول كنهبطو للبول كنطلعو للقصاب وكنشوفو الموج البحار كنصفو ترى الايام
L'idea si salia.
Tienes que voy a cambiar la vida.
رزقي في الليلية من الاسم حياة الليل اللي كانت تدوس عليا من الاسم حياة اللوكال والبوليسية فراسي شلي هموم فراسي شلي عدار فين هما الحباب اللي تفرقوا على المدون فين هما الصحاب اللي كلاسهم بحار.
A ver, hemos escuchado la canción La vida de Saber. ¿Lo he dicho bien?
Sí.
¿Puedes decir el título en árabe?
Tienes que cambiar la vida.
Muy bien. Oye, no sé, se lo pongo como se ha entendido, ¿eh? Jarraga, por ejemplo, el término este, que ahora sí. Nos puedes contar qué es, y que hablabas de Málaga, supongo, de sitios que has ido.
Sí. Por los chicos que te no te gusta mi lija porque... hay
mucho gente,
como racista, sí, ¿sabes?
Sí. Mucho gente de Marruecos, ¿tú sabes?
¿Los jarraga quién son?
¿Los jarraga quién son?
Son diferentes a los de africanos, hay de argelinos, marruecos, hay muchos, ¿sabes? Hay diferentes, hay que te piensas de su futuro, hay que te piensas de otra cosa, ¿sabes? Y tienes que pensar de otra cosa, buena manera para... tu futuro mejor.
¿Quieres contar algo más de la canción?
No.
¿No? Ya sé, ya sé.
No está.
¿Y hacéis música? Aparte de este, bueno, en general veo que sí, pero tío, ¿has grabado o te gusta también explicar lo que te pasa con sí. La música?
Esta música para los niños, para escucharla, para no hacer otra cosa, para pensar de otra cosa, para... subir su futuro, para ayudar a su familia, su todo, ¿sabes? Y tienes que ir a correr por eso, ¿sabes? Así.
Muy bien, después escucharemos yo creo otra canción, un vídeo, ¿no? Que han hecho otros compañeros vuestros también. Y ahora también comentábamos con Elena importante de que después de explicar un poco cómo está la situación en Melilla, bueno, es súper complejo y daría para muchas horas, pero también es importante ver pues la gente que está ahí intentando llegar a donde evidentemente no está llegando las autoridades, al contrario. Y Solidarity Wells es un ejemplo, seguro que hay más gente, ¿no? Yo antes de que nos comentes también en qué momento estáis ahora, en qué campaña, recordar a otro nivel, ¿no? También una gente que aquí hemos dado voz muchas veces es el Centro Iridia, que trabajan desde el ámbito legal, pero no solo contra la vulneración de derechos humanos y, bueno, todo tipo de derechos, y también lo han hecho en las fronteras, ¿no? Y ellos, de hecho, tienen un proyecto con más organizaciones que se llama Frontera Sur, y cerraron un informe que os recomendamos, quizá lo linkaremos en el podcast, porque habla, ¿no?, también un poco de qué hay detrás de toda esta vulneración, de también un poco la realidad que hay más allá de lo que se explican en los medios. Os lo recomendamos, el informe que sacaron, y también la denuncia pues que hacen de estos centros que nos explicaba Elena, ¿no?, que hay en Melilla, también en Ceuta, los CETIS, y toda la vulneración que implican, como a otro nivel. Aquí se ha hablado siempre de lo que está pasando en los CIES, que a veces pues hay un vacío legal que implica una vulneración a veces hasta más bestia que la que puede haber en prisiones, ¿no?, que están mucho más reguladas. Pues dicho esto, si nos quieres comentar qué maneras puede tener la gente para colaborar, si estáis ahora en una campaña.
Sí, nosotras, pues eso, digamos que el dinero que recibimos lo recibimos a través de las donaciones de personas individuales. No queremos que el dinero venga de grandes organizaciones, subvenciones, y que nos marquen unas líneas de trabajo, porque creemos que el trabajo que hacemos lo hacemos pues bueno para llegar a parar, ¿no?, esas vulneraciones de derechos que muchas veces vienen dadas por las mismas administraciones. Y para eso hace como una semana o dos semanas que empezamos una campaña de recolección de donaciones. Si entráis en nuestras redes o en la página web, veréis, bueno, tenemos como dos maneras de poder hacer donaciones. Una es a través del Teaming, que es un euro al mes. Con un euro al mes, pues bueno, con todos los timers que tenemos, pues eso, sacamos adelante pues el piso que tenemos alquilado en Melilla, si se compran medicinas o cremas o champús para los chavales, pues se pagaría de este dinero. Y luego la otra manera de recibir donaciones es a través de la página web. También tenemos un botón, una pestaña con Donor Box, y bueno, eso también es para donaciones individuales de una vez o mensuales. Entonces, pues eso, todas las donaciones serán bienvenidas, os las agradeceremos mucho, y bueno, con eso pues seguiremos adelante con el proyecto y intentar hacer, bueno, toda la red esta que queremos hacer, ¿no?, de Frontera Sur y de diferentes colectivos en el sur de España y en Ceuta y Melilla, pues nos ayudaría a conseguir que eso fuera posible.
Vale, pues desde aquí pues os damos mucha fuerza. Importante lo que has explicado, que toda esta estrategia para financiaros también es para preservar vuestra independencia.
Claro.
Que es lo que supongo que hace coherente de poder denunciar, ¿no? Más allá de la doble labor que, y por lo que has explicado, entiendo que hacéis de ayudar a la gente que llega, de estar ahí al pie del cañón y a la vez denunciar lo que pasa, ¿no?
Claro.
Porque para que no intentar que no siga pasando, ¿no? No solo un poco pues la inmediatez de la emergencia que viven los chavales y chavalas que van ahí. Entonces es importante que estos proyectos mantengan la independencia en la medida que puedan. Pues recordamos la web, que es solidariwells.org, y después las redes sociales, de hecho Instagram, Facebook, Twitter. ¿Y el nombre del proyecto o de la asociación? ¿Sois una asociación?
Sí, una ONG, sí, que se formalizó como ONG. El nombre viene porque en su momento, digamos que dos de las compañeras, que son catalanas también de aquí de Barcelona, emprendieron un viaje a la frontera, a las diferentes fronteras de Europa, y se salían de Barcelona con una furgoneta. De ahí lo de Solidarity Wheels. Con esa furgoneta creo que estuvieron casi un año, ¿no?, recorriéndose varias partes de las fronteras de Serbia, de Bosnia, hasta llegar a Grecia. Y bueno, de ahí conocieron a otras chicas que formaban parte de otras redes y de otras, bueno, ONGs, y eran voluntarias también. Y bueno, de ahí sale el nombre de la rueda solidaria, digamos. Sería así la traducción.
Muy bien. Ya que tenemos la suerte también de teneros hoy vosotros aquí, no sé si queréis comentar, como hay gente, lo que estamos diciendo es que hay gente que puede ser que no sepamos, ¿no?, lo que pasa. Vivimos en Barcelona y no sabemos lo que pasa pues en Melilla, en Ceuta, en Marruecos tampoco. Si no sé si queréis aprovechar que estamos aquí en la radio, si os apetece, ¿eh? Después también podemos ponernos a poner música. Es difícil. No pasa nada.
No, antes estaba de Melilla. Uh-huh. Muchos jóvenes, la comida no vale, la ropa no vale, tú sabes. Mucho sarna. Esta. Y la Marruecos, no. Marruecos, todas cosas tengo. Tengo ropa, todos. Para las fotores, no hay. Buscar para fotor, no hay. Aquí no, aquí van a buscar la foto, bueno, sí.
Bueno, la gente que no hemos tenido que hacer eso, que es arriesgarnos a ir a otro país poniendo nuestra vida en peligro, claro, es muy difícil que entendamos nunca, sí, ¿no? Lo que quiere decir arriesgar y marchar a buscarte la vida.
Sí.
Eso, bueno, es muy difícil.
Sí, sí. Antes de Emilia, tú sabes, el por.
Sí.
Por mucho policía.
Claro, es que
poca diversión.
Sí, una cosa que, bueno, que queremos explicar es que, por ejemplo, los chavales cuando llegan a Melilla están en el centro de menores, pero las condiciones en los centros son malas, ¿no? Y los chicos,
sí, sí,
no les gusta estar en los centros.
Sí.
Entonces, durante mucho tiempo lo que hacen es cada noche, ¿no?, van al,
sí,
puerto,
sí,
e intentan colarse en el ferry o intentan, ¿no?,
Para barco,
poder llegar a Península, ¿no?
Viene aquí, sí.
Claro, como para conseguir el sueño cuanto antes, ¿no? El objetivo es cruzar, ¿no?
Sí. No hemos entrado en ello, pero claro, la situación que vivís en concreto en Melilla, o que veis también desde la gente que vive ahí, las autoridades locales, No sé si eso también vosotros que incidís o veis algo. Que evidentemente es una situación complicada, ¿eh? Y desde la península es muy fácil juzgar y opinar y solo pensar lo que puede estar ahí. Pero entiendo que también juega un papel, ¿no? Las autoridades sí. locales.
Claro, aparte recordemos que tanto Ceuta como Melilla son como dos ciudades estratégicas, ¿no? Porque, o sea, son parte de España, ¿no? Pero aparte son como la puerta de entrada al continente europeo. Entonces, o sea, todas las Guardia Civil, Policía Nacional y bueno, y como bases militares, ¿no? En Melilla al menos, impresionan, ¿no? Y de repente vas por la calle y te encuentras los tanques, ¿no? Con los policías.
Sí, 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 policías nacional.
Impresionan mucho y...
Sí, y... mucho racista.
Claro, supongo que son...
Sí, sí, perdona, también la acepta. Igual la cosa está en Melilla.
Has estado ahí, también sí. en Ceuta. Claro, supongo que realmente lo primero que veas de España o de Europa, aunque está en... Bueno, es que es complicado también analizarlo, qué es Ceuta y Melilla, ¿no? Claro. Que al final son dos ciudades autónomas que están en África, en el continente africano, no olvidemos. Sí. ¿No? Pero que lo primero que veis en estos sitios que están cerrados, ¿no? Con tanta policía, supongo que también es un inicio de la historia de uno, ¿no?
Sí, 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 impresiona.
Muy bien. Oye, Elena, ¿habíais pensado otra canción también que es muy significativa?
Sí.
¿O no?
Sí, hay otra canción que queríamos poner que hicieron creo que hace unos años o un año así, la grabaron allí en Melilla. Es como un rap, ¿no? Que también reivindica un poco los derechos de los chicos. Está cantada por los chicos que en ese momento vivían allí y es con un rapero. Y tanto Nasser como Saber creo que se la saben un poquito.
Así, ¿eh?
¿No?
Vamos a intentar cantar. Muy bien, la canción se llama... Bueno, el título, o al menos lo que aparece aquí en el vídeo, que lo podéis sacar desde YouTube, pone Menas, Melilla y Tardes de Garaje. La canción se llama Mi Vida.
Sí.
Y de Sam Masi. Y si queréis decir algo antes que la pongamos.
Cambiarla.
Sí. Tienes que cambiar tu vida.
Es el título. Sí. Bueno, pues el fondo del tema, ¿no?
Sí.
Muy bien. Pues venga, vamos a escucharlos y después nos despediremos, que tenemos que cambiar de tercio.
La Convención sobre los Derechos del Niño es el Tratado Internacional de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce los derechos humanos básicos de niños, niñas y adolescentes. Sus cuatro principios fundamentales son... la no discriminación, el interés superior del menor, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo y la participación. Los menores extranjeros no acompañados de Melilla también son niños. Hayati.
Mi vida, Hayati, Hayati.
Mi vida, sayba bzaf mi vida, sebab علاش نريد كل هذا حياتي كل هذا مي بيضا سايبة بزاف مي بيضا سودا وعلى لي بيضا كلها حما حياتي كلها هذا حياتي
راها واضحة شابة راها ضيعة انا وعلاش يا دنيا كويتيني السنكية
ربي في جيع
تبارك الله مستر باطن
نمت الله كاتل احسن الله هادو شبع والله لا بغيتي تعيش خاصي من الله خاصك العمل وصلاح ما تبعتي المحرمات هادشي لا دي لا ميلا صايق الكار بدي جهنم اوكي
Como la situación se complica y que nadie le pone freno. Aquí no hay niño bueno ni chica mala. Solo personas huyendo de bala, sufriendo abusos a grandes escalas, queriendo volar y corta sus alas.
Mi vida, sabe bzaf, mi vida, duda o ala, hayati, kulha hama, hayati, kulha adab. Mi vida, sabe bzaf.
بزاف مي فيدا سدودة وعلاش حياتي كلها حمار حياتي كلها عذاب
ماضي حياتي تباني تنكوير لي نصد
باش ننسى شحال من سطا قالت لي راك عاجبني باش انايا تعجبني نسى كي تنسى مازال ما برات ايت ميلانو كاع مقراس علمتني امي وخا كاع مقراس نفس الرقصة لقينا غير بنات خاصك ديبلوم
باش عقب الروضة يمشي حرقة من الكبور يمشي انا محكور نستنى في البابور ولف البوليس اللي عليا الحار بين جواني والبحار
هنا ومن
هنا والفلوكة
غير الفلوكة ولا نجيب الفرموكة
حياة الحرك كلها زين كبير ولا صغير كل شي في زهره يعين اللي ريسك بشا في عام اللي بشا في يومين
Nadie te abre la puerta del cielo El cielo no existe y tampoco consuelo He visto la muerte en los ojos de un mena La rabia me invade y a ti te da pena Olvidados de esta España europea El problema de quién lo genera El futuro y lo oscuro que sea Del niño tirado que ya nada espera
Mi vida, hay verdad, mi vida Duda o alas, hayati Kula hama, hayati Kula adab Mi vida, hay verdad, mi vida Duda o alas, hayati Kula hama, hayati Kula adab
Bueno, pues hemos escuchado esta canción, hemos escuchado esta canción de Mi Vida y las hemos escuchado también a ellos, a Saber y Nasser.
Lassan. Sí.
Disculpar si digo mal vuestros nombres, poco a poco y lo me iba acostumbrando, pero ya os marcháis. Nos ha pasado rápido, yo creo que esperemos si puede retomar, pues hablar con Elena o con vosotros, hablar de Solidarity Wells, porque daría para un montón de horas de radio. Y nada, pues lo que ha dicho Elena, pues también ahí está la web, mucha información y otros colectivos que también luchan por eso, ¿no? Por lo que está pasando en las fronteras y a veces aquí no nos llega. Y en ese sentido también aprovechar, ya que mencionamos Grecia, que también recordar que alguna vez hemos hablado con un proyecto hermano que trabaja desde hace mucho tiempo en Lesbos, que es la gente de Women in Solidarity House, este proyecto de mujeres que trabajan ahí colectiva y cooperativamente en la isla de Lesbos, en Mitilini, gente, mujeres refugiadas de distintas procedencias, y que los compañeros del programa hermano 10.000 hormigas de Radio RSK, los últimos programas precisamente han estado hablando de lo que este proyecto, esta casa de mujeres y otros pues, colectivos autoorganizados están trabajando y haciendo frente en Lesbos, que es otro punto complicado de las fronteras mediterráneas y europeas. Muy bien, pues agradeceros. Muchas gracias por venir.
De nada, así.
Ha sido un placer, ha sido corto. Y Elena, pues...
Muchas gracias.
Sí,
bueno, muchas gracias por la oportunidad de que estuviéramos aquí los tres y ya volveremos, supongo, ¿no?
Sí, es una amenaza, ¿no? Pues molta sort, molts ànims, que hay bastante
gracias.
Curro por hacer, ¿no? Venga, un abrazo, os ponemos un poco de música. Una banda que se llama Moon, con tres O's, difícil de pronunciar, que nos enviaron música, y la canción Chango. We'll be right back. Escoltant aquest grup, els MUM, recordeu que ens podeu enviar, com han fet elles, pues, música des del correu electrònic assembleamajares@gmail.com o també, analògiques que som, a un aparat de correus que és el 748-080-80 Barcelona. Apartat de correus 748-080-80 Barcelona, si voleu que arribi els Majares, a l'atenció Assemblea de Majares. I ara farem una petita transició cap al segon tema del programa d'avui. Com hem anat tractant amb altres programes anteriors, volíem veure també l'opinió i l'afectació que està havent a sectors diferents, especialment del món cultural i artístic, de tot plegat, de la pandèmia, les mesures, el confinament que hi va haver, etc, etc, etc. I avui xerrarem especialment d'arts escèniques. I abans la Judit, la nostra companya del Crit Cultural, ens farà la seva breu reflexió sobre això, precisament.
Hola, sóc la Judit i no us estic revelant res si us dic que la cultura està sent un dels sectors que més està patint la pandèmia. Les persones que viuen de l'espectacle en viu, dels concerts, de les obres de teatre, dansa, circ, titelles, etc., totes tenen una cosa en comú. Cobren només si treballen. I, per tant, si tanquen les sales d'espectacles, aquí ningú veu un duro. Però tot això se li sumen un parell de paradoxes que m'agradaria comentar des de la meva perspectiva com a crítica, sí, però sobretot com a consumidora de teatre. Des del minut 1 que va començar el confinament al març, els hàbits culturals de les persones van canviar sobtadament. O sigui, no sé vosaltres, però jo mai havia escoltat tanta música, ni vist tantes pel·lícules, ni tocat tant la guitarra, ni fins i tot cuinat o dibuixat com ho vaig fer els mesos de març i abril. I les professionals de la cultura, de fet, es van volcar això, oferint continguts de lliure accés per garantir que la cultura segueix sent un bé essencial, com està de moda dir ara. I tot ho van fer sense esperar res a canvi, sense, de fet, tenir res a canvi. I què ha passat? Les portes es comencen a obrir, amb màximes restriccions i màximes mesures de seguretat, i estem corrent el perill com a ciutadania de no saber respondre, de no estar a l'alçada. Cada proposta cultural innovadora ha de poder tenir el suport de la ciutadania. I clar, sí, la situació és molt complicada. De fet, és molt greu i duríssima per moltes famílies. Però, ostres, ens hem d'esforçar a seguir donant suport a la cultura. Per suposat, perquè la vam tenir quan érem a casa tancades, però sobretot perquè forma part de la nostra manera de viure. I no podem permetre'ns perdre-ho. Veient que la situació s'allarga, institucions i organitzacions estan oferint mil alternatives. El Teatre Lliure està fent teatre radiofònic. Temporada Alta ofereix espectacles en streaming, o sigui, mantenint el directe que és tan propi del teatre. Estan sorgint projectes en paper com la revista Fila Zero sobre arts escèniques, però amb una mirada jove, i les sales, de fet, estan obrint ja sigui el 30, el 50, el 75%, encara que fins i tot ho sàpiguen amb 48 hores d'antelació. I tot això s'està fent amb menys recursos, moltes més limitacions, però, i el que és més important, s'està fent amb més ganes que mai. I per això us animo avui a seguir alerta d'aquestes 1.000 alternatives que ara us comentava que estan sorgint, obertes però també de pagament, perquè puguem seguir donant valor a les arts escèniques, o a la música, o a la lectura, perquè al final és gràcies a tot això que aprenem qui som, però a més cada dia som una mica més crítiques. I res més, una abraçada a totes les persones que estem una mica majares per creure-hi, malgrat tot.
Bueno, contrabandits, contrabandides, aquí era la Judit del Crit Cultural i, com us dèiem, doncs canviem de tema a la segon bloc del programa d'avui. Que no es preocupin les autoritats, han fet el relleu, l'Helena, el Nasser i el Saber han marxat i han donat peu a que a l'estudi 1 han fet un canvi del banquillo en Saltao, tenim a l'Andrea i dos companys més que no he tingut temps de, perdoneu, memoritzar els noms, però ara mateix, si us sembla, us podeu presentar.
Presentem nosaltres.
Clar, sisplau.
Bueno, jo sóc el Ramon, sóc estudiant de teatre aquí a Catalunya, Barcelona, i fa 2 anys que estic aquí i enguany és una mica diferent a quan vaig arribar. De repent s'ha aturat tot, s'ha aturat la ciutat, s'ha aturat.
Ara en xerrarem.
Ara parlarem una mica.
Qui més tenim aquí?
Jo em dic Quique, estic de teatre també.
Molt bé, Quique.
I jo sóc l'Adriana, que estic també amb ells fent teatre i bueno, pues buscant projectes i pensant en projectes per fer aquests mesos de confinament de cara al futur i a veure com ens ho plantegem entre tots.
L'Adriana, que t'he dit Andrea abans, disculpa, sí, m'he colat, perdona. I amb qui d'alguna manera havíem conspirat ja fa un temps i mira, pues ara la tenim avui aquí a l'estudi de Contrabanda. Doncs com us dèiem, en els darrers mesos, amb aquesta any tan bizarro i xungo que hem tingut i també ens ha obligat a nosaltres també a reinventar-nos a aquesta emissora i els Majares, doncs vam anar recollint àudios, vam anar recollint també opinions de gent com estava vivint, com estava lluitant i què li estava implicant tot això que està passant. Darrerament hem tingut gent de l'àmbit de la música en directe, de la música de base, i en el darrer programa també una companya de les sales de concerts que estava darrere l'iniciativa de l'Último Concierto. Volíem també parlar-ho amb algú que estigués especialment en el món del teatre o de les arts escèniques, perquè aquí cada sector o cada lloc ha tingut que afrontar a vegades coses diferents i aquí és part del que ens explicava la Judit i volíem saber-ho, no? Primer ara és un sector que nosaltres coneixem poc. I llavors que ens diguéssiu, primer, evidentment des de la vivència personal, de com ho viu, com us ha afectat això, però com que la nostra impressió és que aquí hi ha pues, bastanta incoherència, no? Bastanta hipocresia, potser del que es demana una banda i del que en canvi no s'exigeix a altres bandes, etc, com s'està vivint. I potser reprendre que coses que ens apuntava la Judit, posats a veure alguna cosa positiu, que també formes de resistència, d'autoorganització o de creativitat que ens estava explicant la Judit, que la gent, igual que nosaltres a la ràdio, s'ha vist obligada a fer, no?
Sí.
Ahí lo dejo.
Un primer apunt és que jo crec que després de la pandèmia i el confinament és quan ens hem vist més clar que el teatre és necessari. Un cop han obert els teatres han estat realment plens i ens reafirma que hi ha coses, si la pandèmia i el confinament, que no es poden substituir per una pantalla. El teatre és insubstituïble, no? Nosaltres necessitem, els humans necessitem estar en contacte amb els altres humans i el teatre ens apropa a través de l'art escènica a diferents realitats, però ho projecta una persona humana, no?
Exacte. Vull dir que és, a diferència del cinema, que també s'està veient prohibit, perquè ara mateix també, ja no sé en aquest moment, perquè ja no sé de tantes mesures el que està obert i el que està tancat, però també van tancar cinemes, van tancar teatres. El teatre, la diferència és que es comparteix el lloc, és el mateix lloc, és en directe, tant els que estan actuant com els que ho estan gaudint, i llavors poden passar coses úniques, que sols passen allà, no passa en cap altre lloc. i per això és diferent el teatre, crec.
Sí, és veritat. I... Uh-huh.
Totes aquestes mesures no tenen sentit que no s'apliquin en llocs on el contagi sí que és més, està demostrat, i en canvi en el teatre s'ha demostrat que no hi ha contagi i sí que s'estan tancant i s'estan aplicant mesures molt per sobre de les, de lo necessari en realitat.
Fa un temps, quan estàvem nosaltres als mesos de format confinament, el programa el fèiem enllaunat des de casa, els tres majares, cadascú connectant-nos, i va ser tot un repte per gent així, tant en l'escletxa digital com nosaltres. Vam, per exemple, un company nostre que és actor de cine, però també s'ha ficat en el teatre i sobretot treballa fora, el Gorka, a la Saó, se'ns comentava que al principi del confinament una cosa que ell li feia ràbia i veia és com tot això també demostrava fins quin punt per les autoritats, pel sistema... Pues la cultura, l'art, o certa cultura i cert art, pues no es valorava, no? A l'hora de com prioritzar coses, no? A nivell de mesures legals, econòmiques, etc. I alhora, com la humanitat, en la història de la humanitat, i ara mateix amb el que passava, la gent veia el que tu has dit una mica, fins a quin punt la necessitat que tenia a l'hora de viure com una necessitat bàsica o un dret, i que això no anava a la part, amb les diferències que cada país també tenia a l'aplicar-ho, no? Però feia aquesta reflexió. Jo entenc pel que esteu dient, com, no sé, que ho compartiu, no? Suposo que aquesta injustícia de tracte o...
Sí, sí, evidentment. I crec que s'ha intentat fer molt soroll per les xarxes socials i que, evidentment, qualsevol persona del sector, ja sigui professional o en formació, amb la que parlis en aquests dies, diguéssim, tothom està d'acord, perquè és que... Bueno, seria curiós que algú no compartís aquesta opinió. Algú de dins del sector, el que jo crec humildament és que estaria bé que també més gent que no forma part, diguéssim, del sector cultural, més enllà de com a espectadors, com es fes més soroll, no? Jo recordo la manifestació que es va fer davant del Teatre Grec quan semblava que s'anava a cancel·lar i just aquell mateix dia es va tornar a reactivar amb un espectacle, en aquest cas de la companyia Peeping Tom. Recordo anar a la manifestació i que tothom fos gent que jo tinc vista d'altres escoles de teatre, que he fet cursos amb ells o que sigui, no? I llavors és això, jo a nivell personal i des de vull dir que no vull diguéssim abandonar-me de res, però jo com a persona que m'estic formant en arts escèniques he tingut molt la sensació que tota la reivindicació que s'ha fet d'això era només com des de la gent que vivia d'això i no he vist una gran... el clamor aquest que hi ha hagut a les xarxes socials sempre veia que era doncs, això d'actors o així o no de qualsevol persona de peu de carrer que també, diguéssim, s'unís a aquesta reivindicació per la necessitat de la cultura.
Ara que has parlat de mobilitzacions també des de fora, potser des del prejudici o el desconeixement, a vegades s'ha vist pues, que és un sector pues, més individualitzat o que la gent no està organitzada, segurament erròniament, però ara ho hem vist, com tants altres heu sortit al carrer, hi ha hagut mobilitzacions amb més o major solidaritat des de fora, però això com ho heu viscut? O ja ho ha estat també mobilitzant-vos? Com ho viviu ara? Creieu que val la pena? Que pot canviar les coses?
Sempre val la pena mobilitzar-se, perquè si no, si ens quedem com estem, no anirem bé. El que passa és que el teatre i la cultura, la música també i altres arts, és una cosa tan vocacional i tan passional que encara que no hi hagi, encara que no hi obtinguis res, ho continuaràs fent, perquè és la teva passió i és la teva vocació. I llavors, quan l'altre dia el secretari general de la Unió d'Actors va dir una sèrie de dades, el 70% de la gent que està en teatre no viu del teatre. Si fos pel teatre no podria sobreviure. Llavors s'han de buscar altres feines per poder... El que s'ha de fer és baixar el preu de les entrades, perquè sí que és de veres que un partit de futbol val molts diners i la gent els paga igual, però perquè és una cosa que ja s'ha anat fent a poc perquè la gent hi vagi i sigui un esport de masses. Però si al teatre tens entrades a 22 euros, o a 24 euros, o a 20 euros, o a 10, la gent no anirà més d'un cop o dos cops a l'any. Com a molt, al teatre i serà per compromís, però no serà perquè li surti aquella persona al teatre. En canvi, si fos gratuït, ha d'estar gratuït i el teatre crea el 3,6% del producte interior brut en aquest país. En canvi, sols destina el pressupost d'un 0,2%. Clar. O sigui, s'hauria d'equiparar això i s'ha de pujar el pressupost en cultura, en teatre, en cinema, en tot. Perquè si no inverteixes, al final el que crees és una educació mediocre i, per tant, una cultura mediocre.
Clar, amb el que estàs dient, clar, estàs anant a coses que evidentment la pandèmia ha destapat però que no ha creat, no?
Clar.
Una mica al fons de la qüestió i que pot contradir-se'ls bueno, idees prefixades que pot tenir la gent, no? Que no sé si vosaltres us ho trobeu en el vostre dia de pensar el món de l'artista està subvencionat, etc. Com si quan tu realment investigues o llegeixes saps que bueno, potser també el món de, jo sé, les empreses energètiques sí, està clar, subvencionat o bueno, molt món empresarial, exacte, per suposat, no?
Sí, jo crec que està bé el que apunta el Ramon dels preus, però que també hi ha una... O sigui, que es poden fer preus més accessibles. Crec que, per exemple, quan tu vas a comprar una entrada per menors de 35 anys et trobes bons preus. O sigui, hi ha ofertes, hi ha promocions, jo crec que s'està promocionant des del tema del preu. I també penso que també li hem de donar un valor, o sigui... Uh-huh. Socialment no li estem donant un valor. Aleshores, ens sembla car 24 euros una entrada, però en realitat hi ha moltíssima feina cada vegada que tu estrenes una obra de teatre. Potser sí que té aquest valor i hi ha molta gent que es gasta 24 i 30 euros per un sopar, per exemple, no? Sí. Quan surten de sopar, perquè els últims anys tot el tema de la gastronomia s'ha donat molta importància i la gent destina molts diners en anar a menjar fora, no? Jo crec que una de les pedres anulars del problema que ens trobem amb teatre i que crec que és on ha anat anant tota aquesta conversa que estem tenint és que el teatre és d'una èlit, és d'una èlit. Qui va a la manifestació? Una èlit. Qui va al teatre? Una èlit. Qui estudia teatre? O sigui, accedeix al món cultural teatral una part molt poc representativa de la societat. Aquest és el verdader problema. I aquest problema està directament relacionat amb l'educació. Els infants van al teatre, hi ha la xarxa de teatre de Catalunya que funciona molt bé, els adults van al teatre per portar els infants, però arriba un punt, que és l'adolescència, que es deixa d'anar al teatre. Perquè el primero que pillan de l'institut públic, que és potser la professora de català que li agrada anar al teatre i que ha vist molt poc, però ja és la referent del centre educatiu, és la que fa la proposició dels programes. I els adolescents acabem anant al teatre a veure coses avorrides, o sigui, jo ho parlo molt amb gent, que si no, tu no tens un interès molt fort que va cap allà, no arriba.
A veure, els Pastorets o l'auca del senyor Esteve, no? Amb tots els aspectes,
sí,
no?
O que no Maricel, no? Que a mi em sembla un autèntic conyazo, no? Sí, amb la total.
I que potser es porta fent el mateix 15 anys, no?
Perquè és un teatre apartat de la realitat. O sigui, és un teatre parlat en prosa, parlat en vers, que està apartat d'una realitat d'una gent que és adolescent i que va drogado de hormones, que necessiten realitats pròximes amb ells, com per exemple les noies xilenes que van vindre fa un uh-huh. any al Teatre Lliure, que parlaven de sexualitat, parlaven del dret a l'avort, parlaven de sortir de l'armari, de les relacions amb els pares, i en aquella obra t'emocionaves, ploraves, connectaves directe. Per què no van als instituts a veure aquest teatre? Perquè llavors veuran que lo guapo que és anar al teatre, no? Però hi ha una desconnexió entre en l'adolescent. En el moment adolescent es desconnecta. I llavors, aquí és on es perd la història, no? Que si els teus pares no t'han portat, no hi ha tot un bagatge familiar que t'impulsa, com més en el meu cas, a mi el meu pare em portava al teatre, no? Si no hi ha tot... L'Estat no ho fa. No s'encarrega d'això.
O no ser el tipus de teatre, no?
Sí, jo, clar, en relació amb això... crec que és també molt important doncs, el fet de donar veu a joves creadors i creadores i donar oportunitats, però què passa? Que el que comentava l'Adri de que és una elit i que per arribar a una gran plataforma, o sigui, hi ha obres a l'escena, diguéssim, entre cometes underground de teatre de Barcelona, que poden ser molt, que podrien arribar molt més a un públic més jove perquè estan fetes per creadors i creadores més joves, però no tenen els recursos o els contactes per estar en una, programats en una, en un teatre de classe A, diguéssim. I això, el tema de la pandèmia ho ha agreujat, perquè si abans ja costava moltíssim, ara ja les pròpies obres, superproduccions de grans productores teatrals que porten la tira d'anys fent teatre a Catalunya, els està costant mantenir-se a flote, diguéssim. Imagina't la pobra gent que comentaves tu d'autogestionat i tal. És això, bueno, és que no els és rentable, i crec que també hem de tenir en compte que això no deixa de ser una feina per molta gent, i el que deia l'Adri, que això, hi ha molta feina darrere d'una obra, no, potser, jo què sé, pensem en actors, directors, tal, però la quantitat de personal que pot arribar a treballar en una obra, des d'això, tècnics, escenografia, assessoria de moviment, hi ha moltíssimes coses, no? Llavors, tinc aquí com una cita de la Denise Duncan, que és una dramaturga i directora que va dir l'altre dia en una entrevista, que em va interessar molt, i és això, bueno, diu... és molt greu que es declari bé essencial i no signifiqui res. Fa ràbia perquè tot el que han tancat té a veure amb l'oci i el pensament, el que no és capitalista. És cert que hi ha un virus i que s'han de prendre mesures, però la gent ha de sobreviure. I la nostra feina és aquesta, fer cultura. Denise Duncan, diguéssim. I llavors és això. Crec que és important, doncs això, d'una banda, el que dèiem al principi, posar en valor la importància que té la cultura com a... bueno... cosa que promou l'esperit crític en la societat i bàsicament pues, bueno, fa pensar la gent, i alhora que no deixa de ser una bueno, la forma de tenir un plat a taula de molta gent. I llavors...
també la necessitat de molta gent d'empatitzar, de que al final hi ha molta gent que va de la feina a casa i dalt, i molta gent va al teatre i es sorprèn de dir, hòstia, estic plorant, estic rient, saps? Mm-hmm. Perquè està la gent ja com màquines. I després una altra cosa respecte a lo del preu, no era perquè em sembli car.
No, ja ho sé.
O sigui, òbviament s'ha de valorar tot, però ho haurien d'assumir la institució.
Tu creus?
La institució pública. Hauria d'assumir el cost.
Tot un debat, no?
Aquí és sobretot un debat.
Sí, perquè si no hi claves l'anzuelo, a la gent li costarà molt, tot i que diguis que s'ha de valorar, i òbviament s'ha de valorar aquesta feina, però s'han de rebaixar a re els preus de les entrades, perquè la gent comenci a dir, hòstia, puc anar-hi.
Aquí em fas pensar, qui escolti aquest programa, si hi ha habitual el programa, haurà escoltat un parell de cops, tant en format d'entrevista com amb àudios, un habitual de l'escena teatral contracultural, o com no sé com es definiria ella, que és la SEMO de l'antic teatre, que a vegades ens ha fet reflexions, i més en el moment que ha estat com bastant en perill, i ho segueix estant l'antic teatre abans ja de la pandèmia, però com a baluara i resistent que és, fins que també venint algú que venia de fora, de com el... la lògica també de subvenció o de què subvencionar en l'àmbit teatral en aquest país, a Catalunya, que jo entenc, potser la interpreto malament, que potser aquí també hi ha hagut l'error de com subvencionar o finançar estructures, sí, i obres grans, quan altres països presenten... Això és el que no cal, no s'ha de subvencionar, perquè ja és prou gran.
Ha d'arribar a les companyies.
Exacte, llavors en canvi potser el que és de base, i potser no subvencionar, però sobretot no ficar els pals a les rodes, facilitar, i aquí entra en molts nivells, no? Pot anar a nivells de finançament, pot anar a nivells, i aquí suposo que acabarem treure el tema de les qüestions laborals, no? Quin és l'estatut de les persones que treballeu amb això? Aquí podeu explicar-nos primera mà o què en penseu que passa fora, si hi ha realitats millors que les de l'estat espanyol. I llavors que sobretot s'ha d'atacar a mirar les realitats diferents que hi ha dins el sector. Que aquest sector, com tots, no és igual. Pues el que es projecta als teatres del Paral·lel que aquestes companyies independents o el que es projecta al Palau Sant Jordi, de tant i projecta.
Sí, que són projectes molt necessaris i que, a més, clar, en el moment en què un teatre és subvencionat, entra la política, també. Mm-hmm. O sigui, políticament interessa un tipus de teatre. O sigui, ara la Carme Portacelli, que és serà la nova directora del Teatre Nacional, ja estava de directora del Teatre L'Espanyol de Madrid i justament l'han fet fora perquè no era del color polític que l'Ayuso, i ha hagut de marxar d'aquest teatre perquè entrava en contradicció en les seves idees polítiques. I aleshores aquí és quan flipes de dir, ostres, com pot ser, no? Sí, jo necessito que aquest teatre que jo subvencioni estigui d'acord amb les meves idees polítiques, no? I aleshores, clar, jo també veig el perill aquí en subvencionar. O sigui, si parlem, clar, quan has dit el tema de les subvencions, realment el meu cervell ha anat directament a grans teatres, no? Sí que penso que és molt interessant promocionar les petites companyies, perquè és des d'allà on jo penso que es pot... on es poden fer preguntes necessàries socialment, no? Però clar, normalment passa que van els grans, i els grans aleshores comencen a fer tot a crear un material molt conservador, no? Que és el que passa molt amb el Teatre Nacional, que llavors agafen obres que passa com els adolescents, que fan obres que allunyen a l'espectador de la realitat. Ostres, em sento allunyat, no? Ens va passar una mica que dius, sento que no sóc prou intel·ligent a vegades quan vaig al teatre, quan el teatre hauria d'apropar-te a l'humà, a la tragèdia humana, a l'alegria humana, a l'essència humana, no?
Sí, sí, jo, bueno, un apunt per això del preu i les subvencions i tal, també crec que més enllà de tot aquest debat que evidentment està de si s'hauria de fer o no i tal, si no es fes les subvencions, o si seguíssim amb el misèrrim percentatge d'ara, igualment crec que... és a dir, la gent no es qüestiona que pagarà un dineral per anar a un concert perquè és una experiència i per tant saben que rebran a canvi una cosa que llavors paguen per un servei, diguéssim, o per un producte fins i tot. O sigui, culturalment es pot parlar d'un producte cultural, però... és això, igual que un concert és una experiència, un partit de futbol és una experiència, una obra de teatre també ho és. Llavors és això, el que deia l'Adriana, de donar-li un valor, perquè posat en la balança potser no és tan car. Evidentment estaria molt millor que els preus fossin més accessibles i la gent encara hi pogués anar més. I això ja deixant de banda que potser hi ha gent que diu que no va al teatre perquè és car, però és això, s'acaben gastant més diners en altres coses.
Sí, jo em pregunto si realment fos més... Tu estàs, Ramon, convençut que si fos més barat la gent aniria més, eh?
Jo crec que sí.
Estàs convençut?
Sí, però també costa molt de dir que estic convençut al 100%, clar, perquè ara que parlaven dels polítics, els polítics van al teatre quan no és campanya electoral? els que estan al Ministeri de Cultura van al teatre? Els funcionaris que estan allà fent les subvencions saben quines companyies n'hi han? Coneixen...
Ministeri de Cultura i Deporte, no, encara no s'entén avui en dia en què moments estan
barrejats. Sí.
Sí, sí.
No ho sé.
Però és molt interessant les dades que dones, perquè clar, podem estar parlant molt sobre les sensacions, no? la nostra visió objectiva, però quan el Ramon posa sobre la taula les dades, que el món cultural genera diners, que el sistema hi interessa...
És un 3,6% i a França, que per nosaltres el model francès és un model que cuida molt els professionals, a França el pressupost és un 1% del pressupost de l'Estat. Aquí estan en un 0,2. O sigui, no se'n va tant.
Yeah, yeah.
Al final no és un que ens donin aquí un dineral.
Però ara que poses l'exemple francès, i jo desconec més el d'altres països, però allà sí, perquè he viscut, sense ser la panacea, una cosa que aquí ens ha dit gent quan ha vingut és, més enllà dels diners que inverteixi l'administració, és potser l'estatus laboral, no? Per exemple, que dèiem, i aquí anem a parlar d'un temazo, que és la precarietat, que tothom, la nostra generació, bueno, que crec que som generacions potser diferents alguns aquí, però bueno, vivim, i però que alguns sectors encara més, que fins quin punt pues això ja s'aboca la precarietat quasi de per cent al moment en què hi ha el món dels autònoms, la figura dels autònoms és la que és en aquest estat, i no hi ha recollida com la realitat, que és diferent, que pot ser en un sector que pot ser pues, intermitent, estacional, etc. Que no només passem al cultural, evidentment. Llavors no sé com ho veieu vosaltres, des de com ho viveu, primera persona, sobretot qui potser ja estàs com molt en el ajo de què t'implica tu per sobreviure econòmicament i el que pot passar a partir d'ara, no? Que és el que queda. Si veus que, no sé, coneixeu el model aquest dels intermitents, si n'hi ha altres millors, si seria solució o ni tan sols tampoc creieu que funciona, pel que sabeu.
Jo ara mateix estic vivint de la confiança, soc molt sincera, perquè vaig acabar l'espectacle al TNC el 25 d'octubre amb l'idea de reactivar el paro, i evidentment el paro no es reactiva. Les oficines estan estan saturades i a la Generalitat el mes de setembre, com hi havia la majoria de població no havia rebut ni ERTOs ni ERTEs, la gent va començar a anar als CEPES a protestar i la Generalitat va destinar 300.000 euros en seguretat per frenar a les persones, en comptes de destinar 300.000 euros en posar més persones a treballar per poder que aquests aturs fossin possibles. I aleshores jo ara mateix estic esperant això, que no se sap, i ara mateix estic visquent dels meus estalvis i visquent del confiant en que això arribarà, o sigui, en que serà possible, no? El que sí que sé és que a França cada dia treballat suma molts més dies en l'atur. Aquí no és així, això és una guerra oberta que hi ha en la professió, en els actors d'Espanya. I després hi ha un altre tema, que és el tema que jo he estat... Bueno, que jo tinc més consciència, més que dels tipus de contractes, és que a França, per exemple, que és el nostre referent, poden fins i tot destinar 8 mesos d'assajos abans d'estrenar un espectacle, no? Això vol dir 8 mesos cobrats, però a part de tot això vol dir que el seu resultat, o sigui, la seva realització professional... és molt més gran perquè tenen 8 mesos d'assajos,
no? Vols dir a la creació i ara només a la...
Sí, no, o sigui, no només, és que jo sí que em sumo a allò del Ramon, que al final nosaltres tenim una feina que és, ens fa sentir tan vius que un cop has sortit d'aquesta feina no necessites tan poc, un sopar amb els amics, un dinar amb els amics, perquè tens molt, no? Aleshores no necessites estar permanentment consumint per ser feliç, no necessites tindre un Volvo a la porta de la porta perquè et justifiqui que has passat 300 dies de l'any treballant en una oficina.
Es trenca un altre mite, no? De la vida dissipada de la faràndula.
Sí, és una posició de vida, no? Com tu vius la teva vida? Tu vius una vida molt humana, segurament per això no interessem a l'Estat, perquè vivim amb l'essencial, vivim des dels vincles.
Sí, però jo crec que el tema aquest de que sigui una cosa tan passional o vivencial o que realment et t'omple tant, fa que a vegades el tema econòmic, o sigui, que hi hagi gent que... Vull dir, que no deixa de ser una feina i, per tant... El fuster talla fusta i li paguen per tallar fusta, el tal fa tal, no sé, i la teva feina és pujar-te a l'escenari cada nit i fer una funció o una pel·li, el que sigui. Però vull dir-te que és això que jo he sentit de casos de gent que és això que he fet he tingut converses amb amics meus de fer la reflexió d'aquesta, de que tu passes tan bé que a vegades... jo parlo de... No és el meu cas, no és la primera persona, perquè en teatre no he treballat professionalment com a actor. Però això com de... Gent que es contenta amb un sou que potser no és l'apropiat per la feina feta, o que no s'atreveixen a reclamar... O que tens malament reclamant sous perquè tenim al cap això, que deies de la precarietat, que el món artístic és precari, i per tant... és que tornem tota l'estona al mateix, però el tema de donar valor a la pròpia feina, no?
I al parany de l'ovocacional, no? Amb aquesta
exacte,
excusa, l'àmbit social, que ara, més a prop passa ara, el similar.
I ara, a més, amb tota aquesta situació, si ja no poden treballar molts del diguem, dels bons, dels que estaven treballant, i ara no poden, jo com a persona que estic estudiant teatre i que aquest any acabo i l'any que ve hauré de fer alguna cosa... o continuar estudiant, o ojalà trobar feina, però si els que estan vivint d'això, que ja han viscut d'això, ara tampoc poden, el panorama per nosaltres és bastant merda.
Sí, i crec que ja no només és el món del teatre o el món cultural és precari, és a dir, vivim en un món precari, vivim en un món que és precari, i s'ha precaritzat des de... I segurament des de l'entrada de l'euro, perquè van baixar els sous, va ser una baixada de sou de tothom, no? I va pujar el nivell de vida va pujant, i això ha seguit passant. O sigui, el més fort de la pandèmia va ser que el mes de març la mantega valia 1,20 i el mes d'abril ja valia el doble. És a dir, els preus dels productes als supermercats van pujar, que era l'únic que fèiem en el supermercat, no?
Sí, de la farina.
La farina, per fer los pastelitos de manzana en les cases. Sí, i després, per exemple, a Netflix, no? que és el gran monopoli...
Un dels grans beneficiaris, no?
Els grans beneficiaris. I jo crec que en un futur els actors ens perjudicarà moltíssim, perquè tindran el monopoli. Ha sigut com passa amb Grup Focus, no? Tenen el monopoli i paguen molt malament, no? I crec que Netflix, que s'està creant la marca, es tornarà un problema. Penso que es pot tornar un problema i que hem de reivindicar, perquè sí, ens ho passem molt bé perquè al final fem alguna cosa molt humana, no? I llavors et connecta, però també ens ho passem molt malament, ens hem d'aprendre el text, aprendre's el text és dur, és duríssim, has de passar moltes hores sol
i entendre
el text, aprendre el text, el moviment, la sensació d'estar exposat davant del públic,
involucrar-te emocionalment d'una manera que poques altres professions m'atreviria a dir que requereixen.
Després que pugui sortir d'una obra i que el públic tan fàcilment pugui dir m'agradat, no m'agrada, o sigui, el judici és tan ràpid, no? O sigui, que jo crec que ens ho passem bé en la mesura de que ens apropa a l'humà, no? Ens connecta. Però també ens ho passem molt malament perquè ens juguem moltes coses i no és una feina que estigui escrita en un paper, no és posar un cell no, és que estàs tu donant la cara, no?
Us he d'avisar que se'ns està acabant el temps, sembla mentira, eh? És el món de la ràdio que va més ràpid del que sembla, però jo us anava a dir, perquè és que anirem plegant i hem de ficar ficarem una cançó que vosaltres ens heu dit i està guai que l'introduïu, però bueno, per anar tancant també jo pensava, no sé, també quina crida podeu fer o a la gent que ens està escoltant, que més que potser ser professional del teatre seran consumidores o que no ho són.
Jo el que diria és que la gent vagi al teatre igual que m'ho dic a mi mateix, diguéssim. Al teatre, al cine, a exposicions, però en concret, si estem parlant ara d'arts escèniques, doncs sí, al teatre o a veure dansa, o ara que comencen a obrir algunes petites sales de concerts, hi ha molt tipus de... O sigui, hi ha oferta realment... I per tant, si hi ha un fervor del públic per veure-ho, l'oferta jo crec que no deixa de ser-hi, perquè és això, al cap i a la fi sí que la gent acaba deixant-s'hi més del que rep, i els hi és igual perquè la gratificació, diguéssim, la recompensa, per dir-ho d'alguna altra manera, es rep d'una altra manera, no? I llavors és això, si el públic està allà, jo crec que evidentment sempre hi haurà gent oferida disposada a explicar històries, i amb això sí que m'agradaria comentar un tema, que és que una amiga meva argentina em parlava del tema del teatre i de tota la moguda underground de teatre de Buenos Aires, i que aquí te cagues, vamos. O sigui, et compares amb aquí, flipes, perquè són una quantitat de funcions enorme cada nit, perquè la gent va a veure coses i potser en un sòtano amb 6 persones al públic i a l'escenari és una habitació amb una cadira, et fan teatre. I llavors és això, la voluntat creadora jo crec que està de sobres, potser no prou valorada ni ben pagada i tal, però la gent creadora està. El teixit cultural de gent jove i no jove amb ganes d'explicar històries està. Llavors això, que la gent, que el públic s'apunti i que vagi i que pagui.
En un moment de tantes restriccions que estem, que no restringits, abans de vendre aquí al teatre a nosaltres ens han multat, no? Estem restringits.
Sí, ara ens acaben de multar.
Anar al teatre és un acte revolucionari.
Sí, de rebel·lió.
Aneu al teatre només perquè és un acte
de valentia.
De valentia, revolucionari, antisistema. Feu el teatre.
Bueno, com surt a certes novel·les distòpiques que hi hagi, és un acte de resistència, doncs anem camí d'això. Bueno, ja hi som, no?
I a part que és un viajón. Per mi,
ja hi som.
Per mi sempre, jo he preferit sempre anar al teatre, que bueno, ara s'ha posat un consumisme de me voy a Tailàndia, me voy a Nova York, que la gent cada any es pega unos viajes de 15 dies purament consumistes per penjar la foto a Instagram. I crec que el teatre pegues uns viatges increïbles en un moment que no es pot viatjar. És una bona forma de viatjar.
Pues jo, per la meva banda, a la gent, òbviament, i a tots els joves, sobretot, que vagin al teatre, que la cultura és segura en aquests moments, i els polítics que es creguin, que entenguin de veritat que la cultura és necessària, que treballin de debò i no sols perquè ara han fet declaracions institucionals dient que han de fer l'estatut de l'artista en Espanya i fa 3 anys que va a la declaració institucional i no han fet res, ni s'ha legislat ni han fet ninguna llei. I volia posar un dos exemples. Un és d'un poble molt petit, que és d'on soc jo, de les Coves de Vinromà, a província de Castelló.
Ah, hi he estat?
Pues allà fa 3 anys vam començar un cicle de teatre amb companyies professionals i poquet a poquet, enguany no l'hem pogut fer per totes aquestes mesures, però poquet a poquet intentem que hi hagi un cap de setmana a l'any que el centre del poble sigui el teatre. I es fan un total de 5-6 representacions teatrals. I després un altre exemple, que fa 2 setmanes li van donar un premi l'Associació d'Empreses Professionals del Teatre, una cosa així, ara m'invento el nom, però és una cosa així, a la concejala de Cultura de Castelló, Vero Ruiz, perquè durant tots aquests mesos de la pandèmia no sols... O sigui, ha mantingut tota la programació teatral, les companyies han continuat treballant totes les que estaven programades teatralment, i per l'any que ve s'ha ampliat a una nova línia d'actuacions professionals per companyies professionals a teatres de Castelló. Llavors sí que es pot fer, s'ha fet, i que agafin tots l'exemple i que comencin a treballar.
Bueno, fer política, com tantes coses, és prioritzar a vegades, no? Bueno, jo només, com parlàveu, que a vegades fem tots aquest, a vegades els que estem a fora aquest exercici de ficar-ho tot al mateix sac i que parlem del sector cultural com si fos algú únic, i evidentment potser una particularitat que té les arts escèniques, no només el teatre, és que tu vas a veure alguna cosa que és en viu, no? En directe, que passa només en aquell moment. Llavors el potser, no sé, és la meva opinió, altre tipus de cultura que entre comilles pot ser més enllaunada, com pot ser el cine, com pot ser fins i tot la música, que a part dels concerts pues, pots tenir el format evidentment gravat, potser té més facilitat, no?, de resistir, llavors de ser conscients tots també, no?, com a societat, del risc que pot haver si tot el que està passant ara no ho entoma qui ho hagi d'entomar, i que el que quedi després, bueno, que no queda, no?, i que en les arts escèniques és un dels llocs on tenim molt a perdre. Molt bé, escolteu, per què us han multat? A veure, si vols saber o què?
Perquè si ens no... han multat.
Bueno, ens han multat perquè no hem sabut córrer, sobretot, perquè haguéssim hagut de marxar.
Això ja passa, no?
Però no hem marxat a temps. No, perquè estàvem bevent amb... Jo estava bevent una cervesa de llauna al carrer i no es pot, perquè... Però sí que es pot amb got de plàstic. Però com que és una llauna i llavors la pots trencar i pots fotre-li algú a l'estómac, pues no es pot amb una llauna.
Bueno, el que dèiem, hi ha coses que aquí venen ja d'abans de la pandèmia, i més en aquesta ciutat.
Sí, sortíem de consumir art de l'exposició del CCCB del William Kentridge.
Tot de subidon.
I hem parat un moment pues, a comentar una mica la jugada, perquè és una exposició molt interessant del trauma col·lectiu de l'Apartheid, i hem estat comentant com ell ho narrava. Més és molt xulo, i en un moment donat ha arribat la policia i hem sigut els únics que no hem corregut, sapiguem que no estàvem fent res.
Menjar-nos
no
una mandarina i una xocolata calenta, i entonces mascarilla bajada.
I en un moment donat he dit, però per què ens multeu? Bueno, no ho sabem encara, perquè això s'està valorant.
Està al BOE.
Està al BOE, s'està valorant. Ja us llegarà. Ah, o sea, que me multes i no sabes de por qué me multes. Sí, efectivament. Sí.
Bueno, té un punt teatral, eh? No sou els únics que fot teatre.
Sí, el pitjor que ens pot passar és pagar la multa, doncs, bueno, haurem de sucumbir i...
Sí, alguna idea.
Doncs pues escolteu, anem posant aquesta cançó que algú deieu que teníeu ganes de posar-la, i com que és llarga ens donarà temps a fer un parell de recomanacions i despedir-nos.
Vale.
Aquesta música l'hem tret de l'exposició a la
sí,
que
sí.
Hem anat.
En un curt, o sigui, era un... Bueno, era interdisciplinar, però un dels formats era curtmetratges, i un tenia aquesta cançó de fons i ens ha agradat dir, mira.
Sí, trobem que així per fer el dia rodó, no?
Sí.
Bueno, doncs doble recomanació que feu, no? I vols dir el títol de la cançó artista?
De la cançó? Vale, és una mica complicat, però... es diu Likambo Yangana, de Franco LTP OK Jazz. Thank you.
ngana soki omoni bombaka na motema ekoluka ndongo bandeko e
bomba makambo e bomba makambo e
likambo eboma mboka o bilobaloba likambo eboma mboka o songi songi bandeko e
bomba makambo e
Zala na maele, soki oyoki likambo. Zala na maele, tango bako tuna yo bandeko.
Bomba makambo e, bomba makambo e,
Obimi yo na moninga bandeko, bosali ndoki. Bomba kana motema o, ekuluka matata bandeko.
Bomba makambo e.
Bueno, fem quatre coses d'agenda, reprenent una mica el que hem estat xerrant al primer bloc del programa, per recordar-vos que comença el Festival de Cine de Drets Humans de Barcelona, és el 17è, i com molts festivals i coses que hem anat anunciant els darrers temps, doncs és online, busqueu per les xarxes, fàcil, i des d'allà veieu quina plataforma. Però per sort no tot és online, i una de les companyes habituals d'aquest programa, aquest cas en la seva versió format Carrer Candela Duo, una banda que fan fusió llatina, la Mariona i l'Òscar estaran tocant el proper dimecres en la taverna del Tradicionals del Cat, al barri de Gràcia, Travessia, Sant Antoni, número 6-8. I finalment recordar-vos que també les nostres companyes dissidents de l'Ateneu Llibertari de Gràcia al carrer Alzina segueixen en la mesura que poden programant, doncs xerrades o cinema, seguint les mesures que ja s'han autoregulat i que és l'últim espai que va acollir el nostre aniversari Mahara quan el vam poder fer el 2019, i des d'aquí també el suport que segueixin allà resistint. Despedint i recordant amb el que hem començat el programa, també dient la realitat nostra una miqueta pandèmica que té aquesta emissora, aquest mes de desembre, que hauria de ser un mes de celebracions, que entraríem en la celebració dels 30 anys, ens trobem amb la situació delicada d'haver de retirar la nostra antena que hem tingut tota la vida en el barri del Turó de la Rovira per qüestions administratives, urbanístiques, etc, etc. Estigueu atents a la nostra web contrabanda.org i a les xarxes socials per veure pues, com evoluciona, si afecta la emissió de contrabanda, i si també demanem de nou la vostra solidaritat. Estigueu al loro.
Songi songi bandeko e
bomba makambo e bomba makambo e
sala na maele soki oyoki likambo sala na maele tango kofunda moninga bandeko e
bomba makambo e bomba makambo e
obimi ona moninga bandeko.
Bueno, doncs hem arribat al final del programa. Això que ens hem reduït de 2 hores a hora i mitja el programa, doncs és el preu que paguem, es passa ràpid. Agraïm molt doncs, a totes les convidades que hi ha hagut avui i en aquest segon bloc sobre teatre, que ens ha quedat pendent jo crec xerrar un dia i quasi dedicar el programa sencer. Ens ho apuntem com a deures. Doncs moltes gràcies i bueno, molta sort també amb con lo vuestro, no? Que pugueu seguir i també veure sobre l'escenari.
Moltes gràcies per haver-nos invitat.
Merci.
Gestiona tus compres con tarjeta de crèdit.
I ens despedim. Recordem, venim d'aquí 2 setmanes. Bueno, estarem, espero ja, potser el trio Mahara al completo amb Eduardo Manos Tijeras, amb Doctor Axioma. Si no, bueno, seguiu-nos per xarxes socials i sabreu com seguirem. Vinga, us deixem amb la nostra altra sintonia de Xocadela Internacional.
Uau, 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 assemblea de Mahara. Assemblea de Mahara.
La Asamblea
de Mahara.
Se va.
¿Por dónde?
¡Ha ido! Asamblea de Mahara.
asamblea de Majara. Rau, 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 asamblea de Majara. Rau, 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 asamblea de Majara. Rau, 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 asamblea de Majara. Asamblea de Majara.